L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 6 d'abril, destacarem... El Parlament de Catalunya rebutja la ubicació del magatzem nuclear a Catalunya. La comunitat de regants de Roquetes reclama que s'aturen els pous de Vinallop. L'agrícola del camp de Santa Bàrbara justifica la venda d'oli a Carrefour. La rehabilitació integral del barri de Sant Jaume de Tortosa costarà prop de 10 milions d'euros. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Parlament ha rebutjat aquest matí que el magatzem nuclear s'instal·li a Catalunya. Iniciativa per Catalunya Els Verds ha presentat una proposta que ha comptat amb el suport de tots els partits polítics, tret del Partit Popular, que hi ha votat en contra, i el grup mixt, que s'ha excusat per arribar tard. La portaveu ecologista al Parlament, Dolors Camats, ha negat que Catalunya sigui el lloc idoni per acollir el cementeri i ha denunciat que no es pot prendre una decisió d'aquestes característiques sense el consens territorial, polític i social ni sense la participació ciutadana. La delegada de Greenpeace a Catalunya, Ana Rosa Martínez, ha agraït a tots els partits polítics que han votat a favor de la resolució.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La comunitat de regants de Roquetes reclama que s'aturen els pous de Vinallop. L'Assemblea General es pronuncia en contra d'aquesta obra, diu que és un altre mini-transbassament i que no té res a veure en la descontaminació de Flix. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Així és, Tomàs. L'aigua torna a ser motiu de reivindicació i de debat a les Terres de l'Ebre. I és que la construcció dels pous d'emergència a Vinallop, uns pous que han de subministrar aigua a Tortosa i als municipis del Consorci d'Aigües de Tarragona en cas de contaminació durant l'extracció dels llots tòxics del pantà de Flix, va tornar a aixecar la polèmica al territori. El passat dijous, la comunitat de regants de Roquetes va reclamar en assemblea que es paralitzessin les obres que executa la societat estatal Aquamet a la vora del canal de la dreta de l'Ebre, i el proper pas serà redactar un manifest en contra d'aquesta actuació. Tant la Plataforma en Defensa de l'Ebre com Unió de Pagesos donen total suport a la reivindicació de l'Assemblea General de la Comunitat de Regants de Roquetes. Manolo Tomàs explicava que la construcció dels pous de Vinallop no té res a veure amb la descontaminació de Flix. S'usaran per abastir altres projectes i a l'Ebre no quedarà ni aigua superficial ni d'aquífer. Manolo Tomàs tornava a demanar un cabal mínim.
Nosaltres estem tremendament preocupats perquè estem veient que està passant el temps, no s'està decretant un cabal mínim al tram final del riu, no s'està garantint quina és l'aigua que arribarà a la desembocadura i, per tant, que arribarà al Delta i a les Terres de l'Ebre, i s'estan realitzant una sèrie d'obres en diferents justificacions. L'Aldea Camarles, que acabarà a Vandellòs, el Segarra Garrigues, que acabarà a Barcelona, el Xerta Sénia, que arribarà a Castelló, i damunt els pous de Vinallop, que punxen un dels aqüífers més importants de Catalunya, que tenen la intenció de connectar-los amb el transvassament. I cada cosa està justificada amb un motiu diferent. Uns per arregar les comarques de les Garrigues, altres per arregar les comarques del Perelló, altres per arregar les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià, i els pous de Vinallop per afavorir la contaminació de Flix. És absurd. Tots són excuses. Tots són a part d'un mateix projecte, que és... repartir i aprofitar al màxim l'aigua de les que hi ha a les Terres de l'Ebre, però no per a consum intern de les Terres de l'Ebre. Llavors, el que nosaltres diem és, mentre no se clarifiqui en quina situació queda el territori, què és el que queda per al conjunt del territori, per al nostre futur, per la nostra estabilitat, però en aquesta edat, perquè són fets consumats. Una vegada tot això estigui en marxa, aquí no quedarà absolutament res, i després busca i busca el pegat.
Per la seva banda, el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, denunciava que els pous són per reforçar el mini trasbassament. Recordem que els membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i Unió de Pagesos van intentar assistir a l'assemblea, però la junta directiva els va forçar a abandonar la lira. De fet, abans de començar la reunió van desplegar una pancarta en què s'acusava els dirigents de la comunitat de traficar amb aigua i que es demanava la dimissió del president Lluís Blanc.
L'agrícola del Camp de Santa Bàrbara justifica la venda d'oli a Carrefour. Entre alguns sectors de l'entitat hi havia un cert recel per la venda d'oli a aquesta xarxa de centres comercials denunciada per Unió de Pagesos per una suposada venda a pèrdues. La cooperativa planera diu que li està més a compte vendre l'oli envasat a Carrefour que no pas a l'engròs. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
La posada en marxa d'un centre comercial Carrefour a Amposta ha donat la possibilitat a diversos productors agroalimentaris del territori per poder convertir-se en proveïdors de la cadena. Entre aquests productors es troba la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara mitjançant la seva marca Montebre. La notícia, apareguda fa unes setmanes, de que Unió de Pagesos reincidia a denunciar Carrefour per presumpte incompliment de la normativa en les seves ofertes en oli d'oliva verge extra, havia creat un cert recel en alguns sectors de la entitat. Per això, el tema també va ser debatut a la darrera assemblea de socis celebrada fa uns dies. El gerent de la cooperativa, Josep Lluís Cardona, explicava a la nostra emissora que, ens agradi o no, la realitat és que el preu de l'oli està sota mínims i, en la venda a l'engròs, encara més. Per això, la possibilitat de vendre a una distribuïdora tan important, encara que sigui sacrificant un poc el preu, et dona la possibilitat d'augmentar vendes. L'escoltem.
Nosaltres treballem en altres cadenes d'alimentació, en Carrefour. En concret no hi treballàvem. Se mos va presentar, és el Carrefour ha obert Amposta, un hipermercat Champion. Mos van dir si volíem vendre l'oli allí, i en principi es van dir que sí. Llavors, pues, evidentment, com a qualsevol lloc, pues, ha de haure una negociació de preus. Els preus que van ficar són els preus que, si tu t'hi fixes i vas a qualsevol supermercat, són els preus que hi ha al supermercat en envasat. I bueno, nosaltres, la cooperativa, a part de valorar d'entrar en una gran empresa i una gran cadena de distribució que te pot permetre de cara a futur pues, vendre bastant d'oli envasat, pues, vam creure que convenia entrar-hi, tot i que potser has de sacrificar prou, perquè en realitat els preus són els que són, o sigui que tampoc no se fa ni més ni menys.
Cardona deia que lo bo seria poder vendre l'oli envasat a 3 o 4 euros el litre, però la realitat és que el preu del mercat està a poc més de 2 i l'opció de vendre a l'engròs encara és pitjor. Per això el Consell Rector de la cooperativa va considerar l'operació viable donant-li el seu vistiplau. La cooperativa de vendre envasat a Carrefour a tenir que vendre a l'engròs té un diferencial d'entre 35 i 40 pessetes per quilo d'oli, justificava.
L'operació és molt viable, el preu que nosaltres venem allí, ja que dic que el Carrefour se limita a guanyar cèntims, però cèntims, vull dir que del que el preu que nosaltres li venem, i l'únic que et puc dir és que la cooperativa de vendre envasat al Carrefour a tindre el que vendre en gros, pues, té un diferencial bastant considerable, tal com se va explicar a la Junta General, que són de les 35 a les 40 pessetes per quilo d'oli, i va considerar que valia la pena.
El tema, com hem dit, es va portar a la Junta General essent aprovat tant pels socis com per la resta de cooperatives que formen la comercialitzadora Montebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea, del 15 d'abril al 8 de maig.
Gaudiràs dels millors arrossos i de la millor cuina tradicional a l'Aldea.
Bar-restaurant Pa i Trossos.
Bar-restaurant Espanyol.
Mas Déu.
Xarrut.
Can Quimet.
Pizzeria Cinta.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea,
del 15 d'abril al 8 de maig.
Serveis informatius de Mute.
La transformació del barri de Sant Jaume de Tortosa comença a prendre forma amb l'inici d'una segona fase d'enderrocs d'habitatges. Després que dilluns el ple de l'Ajuntament aprovés una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per agrupar en un únic àmbit d'actuació tot el barri, el director general de l'Incasòl, Josep Grau, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, van visitar la zona per detallar la rehabilitació integral que s'hi farà. La intervenció, que concorrerà a la convocatòria de la Llei de Barris del 2012, tindrà un cost aproximat de 10 milions d'euros. A més de la creació de nous espais urbans, l'actuació generarà solars per fer prop d'un centenar d'habitatges. L'alcalde va destacar la importància de l'actuació perquè permetrà transformar un barri actualment molt degradat. Ferran Bel.
Sí que és veritat que l'actuació que fem al barri de Sant Jaume és molt semblant a la que estem fent al barri del Castell, en què realment acabem fent, l'evidència és la que és, un barri absolutament nou, un barri completament nou, de trinca, respectant l'origen del barri, respectant la configuració originària del barri, però també adaptant-lo a les necessitats del segle XXI. I llavors implica fer carrers nous, places noves, una nova configuració, sempre inspirant-nos en el que havia, i unes noves edificacions també adaptades al segle XXI.
Els enderrocs al barri Sant Jaume van començar fa prop d'un any a través d'una actuació conjunta de l'Incasòl i de l'Ajuntament de Tortosa per tombar els habitatges declarats en ruïna i esponjar el barri. En total, els habitatges afectats pels enderrocs en són una quarantena, el que suposa un 40% de la superfície d'actuació de tot el projecte de rehabilitació integral. La inversió que ha fet l'Incasòl entre les dues fases d'enderrocs al barri de Sant Jaume arriba als 1,2 milions d'euros. El director general de l'Incasòl, Josep Grau, va felicitar l'alcalde per la transformació d'aquesta zona, que permetrà generar nous espais urbans per esponjar la zona i millorar la convivència.
Només han de veure, diguem, els planos i veure com la ciutat, que estava, diguem, molt compactada, es va, diguem, obrint i va creant places, espais urbans perquè la gent pugui viure, perquè la pugui passejar, perquè pugui tenir una convivència, diguem, molt important, i això és producte justament de la sensibilitat que l'alcalde abans estava parlant. Ha parlat de que totes les administracions estaven, diguem, d'acord, però jo que el conec molt amb ell, sé que també agafa el llapis, i l'alcalde, quan agafa el llapis, acaba doncs dibuixant aquest tipus d'actuació que crec que és emblemàtica per la ciutat de Tortosa, i per això la implicació del govern de la Generalitat i del propi Departament de Política Territorial o Territori en aquest cas, i de l'Incasòl, no? Perquè se'n puguin sortir, perquè els tortosins puguin gaudir d'un espai totalment nou que crec que és molt necessari.
D'altra banda, una zona propera al barri Sant Jaume, que també es reurbanitzarà en els pròxims anys, és l'entorn de la catedral, amb l'enderrocament de les cases de davant del temple, que permetran transformar la façana fluvial del marge esquerre del riu. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va explicar que l'Ajuntament ja ha adquirit pràcticament el 90% de les propietats que s'han d'enderrocar, amb un cost superior als 700.000 euros, i que només hi haurà un cas particular que s'haurà de recórrer a l'expropiació. El Departament d'Educació i l'Ajuntament de Tortosa van confirmar que l'edifici Betània acollirà el proper curs les tres línies d'ESO assignades per l'anomenat Tercer Institut. Actualment, l'Institut d'Ensenyament Secundari de l'Ebre acollia els alumnes d'aquest Tercer Institut fins que no es construís el nou equipament previst al barri del Temple. Amb tot, els problemes d'espai i el fet que el Tercer Institut tampoc estarà disponible per aquí dos anys han fet que l'Ajuntament i Educació negociessin la possibilitat d'ubicar aquest tercer centre en un emplaçament provisional. L'edifici Betània acull els estudis universitaris de la Universitat Rovira i Virgili, que el proper curs ja es traslladen al nou campus de Remolins. El fet que la solució acordada s'ha notificat als pares dels alumnes afectats en posterioritat a la finalització del període de preinscripció farà que Educació activi alguna mesura extraordinària perquè la tria del centre es pugui canviar abans de fer efectiva la matrícula. Escoltem l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel.
Nosaltres hem prioritzat, ho va entendre la consellera, ho va entendre el director general, de que havíem de fer és traure l'IES, el Tercer Institut, de l'Institut de l'Ebre i ficar-lo en este marge. Hi ha unes instal·lacions que són provisionals, que no han de ser les definitives, que no volem que siguin les definitives, però que són extremadament dignes des del primer dia. Al Betània, amb aquest plantejament, que passa, i és el que jo he suggerit, perquè jo he tingut alguna consulta d'algun pare i que es pot produir, i penso que això ja ho anunciarà el departament quan ho hagi d'anunciar. A més, se pot produir la paradoxa que hi hagi algú que hagi demanat l'OBAU, que tingui assignat l'OBAU, però que quan sàpiga que l'institut, estic pensant en algú que viu al temple, que quan sàpiga que l'institut va en este cantó de riu, en les instal·lacions dignes i en una nova situació, doncs ens mostren la preferència precisament de reubicar-se.
Així mateix, l'alcalde Tortosí es va mostrar contundent i va deixar clar que no permetrà cap enfrontament entre els centres educatius de la ciutat, com havia passat en alguna altra ocasió.
No permetré cap enfrontament entre centres. No és raonable, no és possible, no és convenient, ho vaig dir l'any passat i ho torno a dir ara. No permetré cap enfrontament entre centres educatius de Tortosa.
No és nou.
Ens estem equivocant i està malmetent a tots els centres educatius. Si algú busca continuar guerres, trobarà davant a l'alcalde de Tortosa. No permetrem enfrontaments entre centres.
Segons va assegurar el director dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, en declaracions a l'emissora Ràdio Ebre Cadena Ser, avui dimecres es reunirà amb els pares dels alumnes afectats per explicar-los la nova situació i informar-los que properament es farà una jornada de portes obertes a l'edifici Betània perquè coneguin les instal·lacions on s'ubicarà l'anomenat Tercer Institut. Tot i aquesta ubicació, l'alcalde de Tortosa també va deixar clar que no és una solució definitiva i que l'Ajuntament continuarà els tràmits corresponents per cedir al departament un solar per construir l'institut definitiu al barri del Temple.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Males llengües. Males llengües. Males llengües. El disc de Crator més esperat neix el dia 16 d'abril. Primer concert de la gira Males Llengües a Deltebre. Concert presentació del disc al Centre Cívic de Deltebre el dia 16 d'abril a partir de les 12 de la nit. Males Llengües, el disc de Crator.
Serveis informatius de Mute.
La ciutat d'Amposta aposta clarament pel carril bici. Diferents zones de la ciutat ja gaudeixen d'aquest tipus de carril que ajuda a fer una ciutat més sostenible. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, la ciutat d'Amposta comptarà a mig termini amb més de 5 quilòmetres de carril bici. Així ho ha manifestat l'alcalde, que avui ha presentat el projecte d'un nou tram d'aquest tipus de carril. El tram que unirà l'Avinguda de la Ràpita amb el carrer Itàlia al llarg del carrer Sebastià Joan Arbó i que donarà continuïtat al ja existent des de pràcticament la plaça de la Castellania fins a la mateixa Avinguda de la Ràpita, té 190 metres de longitud. L'alcalde d'Amposta ha manifestat que es vol fer un tram de carril bici que connecti la ciutat amb el camí de Sirga que arriba fins a la desembocadura. Escoltem a Manuel Ferrer.
Sí, del carril bici a la ciutat d'Amposta, que abarcarà el tram de l'Avinguda Josep Tarradellas, compresa entre l'Avinguda La Ràpita i el carrer Itàlia, amb una longitud aproximada d'uns 190 metres i amb una rambla que té una amplada aproximadament d'uns 10 metres. Això és un pas més endavant per a dotar la ciutat de tota una xarxa de carrils bicis, que en aquests moments hi ha llocs que estan consolidats, altres llocs que té que fer-se el projecte per unir trams diferenciats, però l'objectiu final es pugui acabar aconseguint que la ciutat d'Amposta tingui una xarxa aproximada d'uns 5 quilòmetres de carril bici i que definitivament acabés unint aquest carril bici amb el carril bici del passeig fluvial i, lògicament, en possibilitat també aquest passeig fluvial s'uniria amb el camí de Sirga.
Actualment existeixen trams de carril bici a la zona urbanitzada de la part posterior del cementeri, el tram del passeig canal del Marítim, també el tram de la vora de riu fins al camí de Sirga i un nou tram al carrer Cervantes i Mestre Oms.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Alcanar, continuen durant aquesta setmana les segones jornades mediambientals, unes jornades que presenten diferents activitats en forma de xerrades i presentacions literàries i amb una activitat important centrada en la Serra del Montsià per a la jornada de dissabte. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui encara del desenvolupament que al llarg d'estos dies, des de divendres passat que s'inauguraven i fins diumenge vinent, en dia 10 d'abril, porten a cap el programa d'actes de les segones jornades mediambientals d'Alcanar. Unes jornades que per avui mateix contemplen, a partir de les 6:30 de la tarda i a Serveis Agraris, la xerrada a càrrec de Montse Jordà, membre del Departament de Biologia de la Universitat de Barcelona. Ella parlarà sobre la restauració de la cantera de la Martinenca dins el programa Ecoquarri. Unes jornades que per demà dijous 7 d'abril presenten també una nova xerrada, concretament la de Xavier Pérez, tècnic de l'ADB Hortec de Catalunya, que parlarà sobre l'experiència d'aquesta cooperativa de producció i comercialització d'aliments ecològics de Catalunya, que és Hortec. Per últim, dir també que divendres 8 d'abril hi haurà la presentació del llibre Terra i Pedra, Agricultura Tradicional de Secà, un llibre editat per la Fundació El Solà, l'Era, i una presentació que anirà a càrrec de la periodista i escriptora Alba Gros i de la coordinadora de la Fundació El Solà, Neus Borrell. Però, sens dubte, una de les activitats importants que contemplen i inclouen el programa d'aquestes jornades mediambientals d'Alcanar és aquesta jornada de coneixement del medi natural i de la Serra de Montsià, que per a tot el dia de dissabte, des de les 9:30 en què s'obriran les inscripcions i fins les 6:30 de la tarda en què es farà la clausura, es preveu de celebrar a l'edifici de Serveis Agraris. Una jornada que compta amb la col·laboració de diverses entitats mediambientals, com el grup de recerca científica Terres de l'Ebre, l'Associació Micològica de les Terres de l'Ebre, BICHAC, el Departament d'Agricultura, el CODE i també el Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Montsià. I és que la Serra de Montsià, muntanya que dona nom a la nostra comarca, és un relleu aïllat i calcari caracteritzat per un paisatge abrupte i rocós amb una altitud màxima de 765 metres. Pels seus valors naturals i en particular pels seus ecosistemes, es va incloure al Pla d'Espais d'Interès Natural i ha estat també incorporada a la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea una bona part de la seva superfície, concretament 3.680 hectàrees. La jornada de dissabte donarà a conèixer a tots els participants la importància del medi natural d'aquest espai protegit i singular, i amb aquesta finalitat es presentaran al llarg de la jornada tot un seguit de comunicacions on investigadors, tècnics i experts exposaran els principals elements i valors que integren el patrimoni cultural i natural associat a la serra, els trets més destacats de la seua fauna i flora, les actuacions en l'ús públic realitzades en l'espai, els treballs forestals realitzats amb la col·laboració de les ADF locals, noves experiències turístiques i les últimes publicacions realitzades al voltant de la nostra serra, la de Montsià. Com dèiem, la jornada començarà a les 9:30 del matí, s'allargarà fins les 6:30 de la tarda. Les inscripcions seran gratuïtes i es podran fer a partir de les 9:30 mateix a l'edifici de Serveis Agraris, on al llarg de la jornada es portaran a cap tot el seguit de ponències i intervencions.
L'Associació de Minusvàlids i Gent Gran de l'Ametlla de Mar organitza una trobada. L'acte tindrà lloc aquest diumenge a la plaça nova de l'Ametlla de Mar. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
L'Associació de Minusvàlids i Gent Gran de l'Ametlla de Mar organitza una trobada que tindrà lloc aquest diumenge a la plaça nova de l'Ametlla de Mar de 10 del matí a 1:30 de la tarda. L'objectiu és la visibilitat social del col·lectiu i demanar més accessibilitat i respecte. Segons el president de l'Associació de Minusvàlids i Gent Gran del municipi, Carlos Busquets, encara queda molta feina a fer. Amb aquesta trobada, l'associació pretén donar-se a conèixer al municipi i informar tothom que ho necessiti. Sempre, segons Busquets, respectant la tasca dels serveis socials. Escoltem Carles Busquets, president de l'Associació de Minusvàlids i Gent Gran de l'Ametlla de Mar.
Hem creat el Dia del Minusvàlid aquest dia perquè vam pensar que diumenge al matí la gent passejant intentarem explicar-li com funciona aquesta associació, no com funciona perquè ja hem fet bastantes coses i quins són els motius de per què hi ha una associació de minusvàlids aquí a l'Ametlla de Mar.
Aquesta entitat que va néixer l'octubre del 2010 i que ja compta amb 23 socis al municipi, s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament per tal de traslladar les demandes d'accessibilitat dels socis i, segons Busquets, de moment han rebut tot el suport del consistori. Formar part de l'associació és totalment gratuït.
Serveis informatius de Mute.
Amb la Setmana Santa torna la passió de la cava del Tebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
La representació de la passió de la cava del Tebre torna com cada Setmana Santa després de més de mig segle des de la seva estrena. La passió de la cava del Tebre és un enorme treball escènic d'apropament i exploració als fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist. Basada en el text castellà de la Divina Tragèdia de José Julio Martínez i adaptada al català col·loquial per Josep Marín, la passió de la cava consta de 24 quadres repartits en dues parts i d'un total de 91 personatges, als quals donen vida 80 actors. De les raons per veure aquesta representació del 2011 de la passió en parla el director Pedro Bertomeu.
Mil raons per a poder veure-la. I tenim mil raons. Lo que estigui, lo que vulgui veure un espectacle, lo que vulgui veure un acte religiós, el que vulgui veure una cosa diferent, feta en carinyo, feta des de les persones i per a totes les persones, i per a tothom. Vull dir, no fa falta que ningú sigui ni més religiós ni menys religiós, sinó que pot veure un espectacle. És una obra, si sortim fora de la religió, és una obra molt bona, és una història molt bona. És una cosa que pot ser molt bonica i és molt bonica, i agrairíem a tots els que ens escolten, des de l'Inti ens escoltien, que vinguessin a veure-nos, que nosaltres ho fem amb tot el carinyo. Treballem durant aquests 3 mesos i fa tants anys per a que la gent pues els agradi. Llavors pues, seria aquesta crida, no? Que vinguessin a veure-nos, que nosaltres ho fem per a ells, no ho fem ja per a nosaltres, sinó ho fem per a ells. El que hem fet per a nosaltres ho estem fent ara tots els divendres que anem, i a més d'ensenyar, doncs mos ho passem bé. Però realment, el dia de la representació ho fem per a tothom que vulgui vindre a veure-nos.
Les representacions d'enguany es faran aquest cap de setmana, dissabte 9 d'abril, a les 10 de la nit, al Saló Parroquial Sant Miquel, i el diumenge 17 d'abril, diumenge de Rams, a la plaça Mossèn Gabriel Zapater.
Serveis informatius de Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles.